Les dues en punt, que comenci l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Passen les hores, passen els dies i els fets van consumant-se, van precipitant-se. El mercat de fitxatges ha arlequinat. Com estava previst, era simplement qüestió de temps. Alberto Leira ha acabat rescindint el seu contracte, el de Femme Marxa, després d'un pas, podríem dir, força testimonial pel conjunt arlequinat. Havent jugat només 6 partits, tan sols un de titular, 171 minuts i sense haver entrat a les convocatòries d'Antoni Hidalgo des de fa més d'un mes. Amb aquest pas queda lliure una nova fitxa sub-23, la de David Acedo, per entendre entrens, posant els noms sobre la taula, va ser ocupada ahir per Carlos Beitia, tot i que, com dèiem fa setmanes, no correspon a la mateixa posició en el camp. L'alliberada avui per Leira fa pinta que serà, com avançava Ràdio Sabadell, per Xiquer o Zerin Jauregui. Insistim que és un ball de posicions, però al capdavall, tants caps, tants barrets. Si fem el pack sencer, per acabar d'entendre'ns, i perquè algú no caigui en embolics i confusions entre els jugadors que hi són i els que han d'arribar en aquest mercat d'hivern, han quedat 3 fitxes alliberades, una sènior i 2 sub-23. La de sènior, del lesionat Jesús Olmó, per Ever Pena. D'un tall ofensiu, mitja punta com David Acedo. De les 2 sub-23, una per un migcampista, ahir en parlàvem, Carlos Beitia, que supleix per posició a la pissarra a Alberto Leira. I mancaria la del sub-23 de central que substituís a Olmo i que serà amb tota probabilitat per Xíquer. L'últim escull que falta per acabar de rodonir aquest ball de peces és que el de Zalla rescindeixi amb el Real Betis, el seu actual club que està buscant-li recanvi. Està a punt de tancar-lo. De fet, sembla qüestió d'hores o de dies, amb la qual cosa, ara com ara, compàs d'espera abans de tancar definitivament el mercat d'hivern, amb prou marge, podríem dir, perquè recordem que segona B, l'hora límit és divendres a les 6 de la tarda.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I passa per les mans del Roger Benet a la taula de so, quan vulguis.
Es comenta la recepció.
L'última hora del mercat del centre d'esports i també la tornada a la feina dels arlequinats amb Edgar Hernández. Buscarem ex del Sabadell i de l'Hèrcules. Xerrarem també amb David Pirri, entrenador del Shanghai Shenhua sub-19, que ha hagut de tornar de la Xina de moment pel coronavirus, i amb el president del Motor Club Sabadell, Jaume Marco. I al marge d'això, una mica de snow, d'handbol i de vòlei.
I fora de l'hotel?
Rafa Nadal acaba d'acomiadar-se als quarts de final de l'Obert d'Austràlia. El seu butxí ha estat Dominic Thiem, que ha guanyat en 4 sets, els 3 que s'ha adjudicat l'Austria, que han estat al tiebreak, mentre el Manacorí s'havia endut la tercera màniga per 6-4. Thiem s'enfrontarà a semifinals a Zverev, que abans ja havia vençut Wawrinka. Garbiñe Muguruza, en canvi, sí, s'ha plantat a les semifinals a Austràlia després d'eliminar en 2 sets la russa Pavlyuchenkova. En les seves primeres semifinals a Melbourne, ara s'enfrontarà a Simona Halep. I el Barcelona i el València han trencat les negociacions en l'intent blaugrana d'incorporar Rodrigo. El nou objectiu de la direcció esportiva culer és el punta de l'Ajax d'Amsterdam, Dusan Tadić. A la Copa del Rei de Futbol avui es disputen 5 partits dels vuitens de final. A partir de les 7 del vespre, Cultural Leonesa València i Rayo Vallecano Villarreal. A les 9 de la nit, Zaragoza Madrid, Real Sociedad Osasuna i Badajoz Granada. Ahir l'Atlètic Club va passar als penals contra el Tenerife de segona divisió després d'empatar 3 en pròrroga inclosa. Els bascos van jugar amb un de menys des del primer minut per l'expulsió de Herrerín, el que va propiciar l'estrena d'Àlex Arlequinat Joaquín Ezquieta, si bé és veritat que en el tram final els tinerfenys també es van quedar amb un home de menys. Ara només quedaran 2 partits més, seran de cara a la jornada de demà, Barcelona-Leganés i Mirandés-Sevilla.
I a les xarxes socials.
Un tuit al tenis Sabadell amb un mapa de Catalunya i els 230 clubs que es dediquen al tenis arreu del territori. Diu l'entitat sabadellenca, la importància del tenis a Catalunya es demostra amb l'alt nombre de clubs federats que podem trobar arreu. Un esport que creix i segueix la seva expansió.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, a les 2 en punt, desena jornada de la Lliga de Tunísia, el Xeba rep des de fa uns minuts l'Esperança de Tunís, tot i que també podríem haver-nos fixat en els 7 partits que acaben d'arrencar de vuitens de final de la Copa d'Albània.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant una futbolista sabadellenca, Carola García, i també el jugador de bàsquet de la ciutat, Marc Sobrepera.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
5 minuts i mig per sobre de les dues en punt. L'actualitat del centre d'esports un dia més no pot ser d'una altra manera. En l'última setmana del mercat de fitxatges hivernal ve avui també farcideta. Pau Vitorí, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Amb un nom propi, si el d'ahir era Carlos Beiti, el d'avui, de moment, és el d'Alberto Leira, que ja sabíem que estava a la porta de sortida des de feia setmanes. Era una evidència veient que entraven jugadors del juvenil i del filial en convocatòries en comptes de fer-ho al gallec, però avui ha acabat de rescindir el seu contracte amb el Centre d'Esports Sabadell. Per tant, de seguida entrem en d'altres capítols, com per exemple el de Xiquer Ozerin Jauregui, però Alberto Leira podríem dir que ja és història al Centre d'Esports Pau, després d'un pas força testimonial, s'ha de dir, pel conjunt arlequinat.
Mira, les xifres concretes són 6 partits disputats, 171 minuts jugats i només una titularitat el dia del Badalona. Al principi sí que és cert que va comptar amb una mica de protagonisme quan va aterrar l'últim dia del mercat d'estiu procedent del Huesca. Des de llavors, però, va tenir una lesió al bessó, també recordo, a finals de setembre, i va perdre ja tot el protagonisme. Ell volia també, això, valgui la redundància, protagonisme en aquest equip. Evidentment, hi ha peces molt importants al seu davant, com eren i com són, de fet, Àngel Martínez, Adri Cuevas, Xavi Boniquet, per tant, sense espai Alberto Leira en aquesta plantilla i, de fet, portava 5 partits consecutius quedant-se fora de la convocatòria, amb la qual cosa la seva sortida estava cantada des de feia setmanes. Finalment ha arribat això, avui, 29 de gener, a 48 hores per tancar el mercat.
Segurament s'ha allargat més del que es preveia en un primer moment, com comentaves, més d'un mes quedant fora de totes les convocatòries d'Antonio Hidalgo, un futbolista que en les últimes hores, en els últims dies, en les últimes setmanes ha tingut ofertes d'aquest grup de segona B i també d'altres. Algunes d'aquestes ofertes les ha descartat o han acabat caient pel seu propi pes, perquè han acabat tancant a d'altres jugadors, però a partir d'ara té 48 hores, que sapiguem, encara sense destí confirmat Alberto Leira de cara a aquest segon tram de temporada, com deia el Pau, buscant més minuts dels que ha tingut aquí al gallec. L'altre nom, queda una fitxa lliure ara, amb l'absència, amb la baixa d'Alberto Leira, és una fitxa sub-23, es busca un central i, com avançava Ràdio Sabadell, tota l'espera, compàs d'espera, d'aquesta famosa rescisió de contracte de Xiquer Ozerin Jauregui per part del Real Betis.
Encara no he dit aquest nom en antena, jo, eh?
Vols animar-te?
Xiquer Ozerin Jauregui.
De moment,
molt
premi.
Bé, la primera superada.
Ja ho ha dit millor que algun que altre company que ja ha tingut esquins de llengua a l'hora de pronunciar aquest nom. No és tan complicat, realment.
No, però l'altre dia les cares de por que hi havia...
Xiquer Jauregui Mendico Etxe, no és tan difícil.
Les cares de por que hi havia l'altre dia a la redacció, el dilluns, quan va sortir el nom, déu-n'hi-do. Sí, a l'espera... En teoria, en qüestió de les pròximes 48 hores hem de també explicar-vos aquí a l'Hotel Suís la seva arribada, tot pendent que rescindeixi, recordem, és l'últim pas, l'últim escull, perquè totes les parts estan d'acord, és rescindir amb el Real Betis, o que el Real Betis, millor dit, trobi un substitut o trobi una peça per en aquest cas, reemplaçar, substituir Xiquer Ozerin Jauregui i que pugui aterrar aquí la nova Creu Alta.
De fet, parlàvem en les últimes hores amb fonts properes al club andalús i ens comentaven que potser no era una, sinó dues, les peces que han d'arribar al Betis Deportivo, aquest conjunt de tercera divisió del grup andalús, que ara mateix estan ultimant aquestes operacions, que estan fins i tot triades i en alguns casos seria qüestió de fins i tot pagar una clàusula de rescisió a d'altres equips andalusos i que, per tant, és un pas previ. El Sabadell simplement està en compàs d'espera. L'últim escull, l'últim obstacle seria això, que Xiquer Ozerin Jauregui acabés de desvincular-se definitivament del Real Betis per poder aterrar aquí a la nova Creu Alta.
Després serà també qüestió de veure si en un entrenament, dos entrenaments, si acaba arribant, com diem, Antoni Hidalgo veu ja... amb aquesta capacitat per poder substituir Aleix Coca aquest cap de setmana, o bé comencem a parlar també de possibles alternatives. D'entrada, l'alternativa més clara és evident, la que va fer servir la segona part contra el València Mestalla.
Perquè vegis que l'he apuntada directament en el paper mentre anava
sí,
xerrant.
Sí.
Seria qüestió de Pedro Capó fent de o Fernando Pajarero o Aleix Coc, depenent del tram de temporada que enganxis, que és el que va acabar fent a Paterna, i Òscar Rubio jugant del que ha jugat en les dues últimes setmanes, és a dir, de lateral dret quan toca tancar de tercer central per la dreta, de Pedro Capó, per entendre'ns, a l'hora de donar sortida a la pilota. Si no, l'escenari seria ben curiós, perquè per primer cop tindríem a dos centrals esquerrans jugant en aquesta línia de tres al darrere, recordem, Grego Sierra, i en aquesta especulació que estem anant quatre passes més enllà amb Xiquer o Zenit Jauregui.
Després tindries l'opció també d'endarrerir la posició d'Àngel Martínez i Pedro Capó, que segueixi mantenint aquesta posició de central dret, però vaja, si ens diuen a tots a l'agost que al gener jugaríem un partit, bé, a febrer ja, perquè el partit es disputarà al febrer, amb Òscar Rubio, Pedro Capó i Grego Sierra com a centrals, més d'una estilla de bojos.
I més tal i com està rendint l'equip.
I com està sortint, sí, que és el millor del cas.
I tot això tenint en compte que avui Carlos Beitia ja ha passat revisió mèdica a primera hora del matí, que ja s'ha estrenat com a jugador arlequinat entrenant-se a les ordres d'Antonio Hidalgo a Sant Oleguer, en aquesta primera sessió de la setmana que serveix per encetar la preparació d'un partidàs del Sabadell Hércules de diumenge a les 5, un partit del qual ja n'ha parlat Edgar Hernández, el davanter del Centre d'Esports i Pichichi.
Sí, d'entrada, per donar la benvinguda, com deies tu, Carlos Beitia, que avui ha fet el seu primer entrenament vestit ja amb la roba d'entrenament arlequinada, i així parlava, com diem, Edgar Hernández, de tots aquests moviments que hi ha hagut els últims dies al Centre d'Esports Sabadell i també de l'arribada del migcampista valencià.
A tots els equips succeeix això i aquí, bueno, al final és una qüestió de la direcció esportiva i cos tècnic que bueno, es necessita en aquesta posició reforçar-la, doncs, encantats, ja et dic, avui ha vingut el nano, el Carlos, i l'hem acollit com es mereix, com un mes d'aquí, i contents de que hi vingui i ens aporti també aquest granit de sorra.
Doncs un gra de sorra que aportarà l'internacional sub-16, sub-17, sub-18 de la selecció espanyola. 19 anys té Carlos Beitia i comentàvem ja una miqueta el seu perfil. Arriba aquest partit ara contra l'Hércules, segurament en el millor moment de la temporada pels arlequinats, a 4 punts de distància del segon i 16, Pau, respecte al primer que no jugaria playoff, el cinquè.
Sí, és que de fet aquesta escletxa és la més àmplia del que portem de temporada, per tant són dos partits ja de coixí. Si el Sabadell perdés els dos pròxims partits, doncs no sortiria d'aquesta zona de play-off. Parla del molt bon moment de l'equip i parla també, perquè cada cop ens anem apropant més, ara entrarem al mes de febrer, ens anem apropant més al maig, no?, que és el mes en el qual tots volem estar entre els quatre primers, i ja no t'explico si acabem guanyant la Lliga, però vaja, això, com diu Edgar Hernández, per posar etiquetes i per posar objectius, ara no, si de cas, d'aquí un parell de mesos.
No estem pensant ni en que ara portem 44, que era el més proper a la salvació, ni en més enllaç, sinó el dia a dia és tan bo i que s'ha de disfrutar, que no hem de pensar més enllà. Al final hem de pensar en, per exemple, demà, com preparar el partit, també en el que faci neix, les seves debilitats, les seves fortaleses, i a partir d'aquí arribar el diumenge de la millor manera possible per treure aquests 3 punts. Ja més endavant, quan arribem al mes d'abril, mes de finals de març, podem començar a parlar igual d'uns altres objectius.
Doncs ha posat aquest termini, finals de març, a l'abril, ja començar a parlar d'altres objectius. Em recorda, Adri, per si de cas allò, algun partit que coincideixi, si el Sabadell està bé, li dius, Edgar, ara què? Parlem o no parlem?
Sí,
serà el tema.
6-7 setmanes, per entendre'ns, i a partir de 6 partits, i llavors ja li obrirem aquest meló una altra vegada. Mira que vas amb mala baba, eh?
No, però molt malament hauria d'anar la cosa, per a finals de març, abril, que el Sabadell estigui fora d'una possible lluita per estar entre els quatre primers. En qualsevol cas, canviem de tema en certa manera. El Sabadell juga a casa aquest cap de setmana, ho vam explicar l'altre dia, el Sabadell en joc. Circumstància curiosa, perquè la majoria de rivals aquestes jornades estan jugant l'escenari diferent, el del centre, és a dir, el Centre Esports Sabadell juga aquest cap de setmana a casa, el rival juga fora de casa. Veníem de jugar a l'Antonio Puigades fora de casa, la majoria de rivals directes jugaven a casa. Perquè ens fem una idea, hi ha un Sabadell Hércules aquest cap de setmana, el segon, que és el Castellón, juga a Olot, el tercer, que és el Barça B, juga al camp del Prat, al Sagnier, i el Cornellà, que juga a Badalona, amb la qual cosa, si més no, un panorama que podria ser propici per seguir obrint forat sempre i quan el Centre d'Esports guanyi a l'Hércules. Edgar Hernández, quan li he plantejat aquesta qüestió, anava fent que sí amb el cap, si més no, que tenia present la jornada, no?, els partits que es jugaven. Ara bé, a nivell d'això, d'intentar fixar-nos en la classificació, d'intentar obrir escletxa, deia que no.
si són sincer, no mirem, no estem mirant ara el que fa l'altre equip, on va, perquè bueno, estem centrant-se i crec que estem fent molt bé a nosaltres mateixos, i al final centrar-te en el treball diari i només en tu fa que estiguis més pendent de, bueno, 100% pendent del partit que ve diumenge, que és un partit, ja et dic, molt, molt, molt complicat.
I a més ens trobem en un partit, en certa manera, ni que sigui per dinàmiques, similar al de fa una setmana, Paterna.
Sí, partit per madurar, partit per jugar també amb aquests nervis de l'Hèrcules, per tenir paciència, i ha explicat Edgar Hernández que evidentment el conjunt arcolà tindrà, o que li recorda l'experiència de l'any passat, si més no, del Centre d'Esports Sabadell, i això fa que contra el rival d'aquest diumenge, contra els de Vicente Mir, zero relaxació.
L'Hèrcules ve, per desgràcia, diguéssim, en una situació molt similar a l'any passat a final nosaltres, i és difícil gestionar aquests partits. Nosaltres venim en un moment bo, però bueno, el tema de la relaxació, sabem que és inviable en aquest vestidor, i al final bueno, farem un partit com venim fent durant tot aquest any aquí a la Nova Creu Alta. Serem molt intensos com seguim sent, i al final també es veurà també el factor de l'afició, que com últimament estan venint està sent espectacular, i creiem que bueno, serà molt important.
Ha incidit Edgar en més d'una ocasió en aquest tema de l'afició. Recordem, no hi ha cap iniciativa engegada per part del club, però això no vol dir que l'estadi no pugui presentar un bon aspecte aquest cap de setmana. L'última, Edgar Hernández, el pitxitxi, tu has dit al principi, Adri, 7 dianes aquesta temporada, números i xifres que es comencen a semblar a les que va signar, per exemple, el Reus a segona B, el Sant Andreu també. De fet, és curiós perquè porta 7 gols, 3 de penal, 3 de falta directa i un només de jugada, el que va marcar a Andorra. Si més no, això per l'anècdota, per la curiositat, però diu Edgar Hernández que es troba molt a prop del seu millor estat de forma.
L'any passat, ja et dic, va ser el pitjor any, diguéssim, a nivell esportiu de la meva carrera. Situacions que bueno, que també va ser que pots controlar, que no pots controlar, i bueno, va quedar allà, i al final m'he fet molt fort també en això, hem madurat molt i estic molt content de donar aquesta versió més propera a la millor meva, que fa que aporti aquest granet de sorra a l'equip i bueno, que el dia a dia sigui tan positiu i molt content, molt content.
Doncs feliç, Edgar Hernández, el pitxitxi arlequinat en el que portem de temporada amb aquestes 7 dianes, i que en vinguin moltes més, sí, com la de diumenge.
Si ell està feliç, nosaltres també estarem feliços. Fins doncs, amb galls pendents.
Sí, sí,
galls,
sí, sí. Tan feliç que se m'escapava el riure i tot directament.
De la felicitat.
Una última hora també relacionada amb el tema horaris.
Malabava, Roger Benet.
Ah, sí, 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 això sí que no... La tradició no es perd de fer marquetes quan hi ha algun tipus de pifia en
Vinga,
antena.
Vinga, horaris, va.
Dèiem ahir que apunta el Sabadell, l'Anuncia Sabadell, de la setmana vinent al Camilo Cano, a 6:45 del vespre diumenge. Avui hem conegut un altre horari del conjunt alacantí.
Sí, recordem que el partit contra el Lleida Esportiu el cap de setmana, aquest últim no l'altre, es va haver de suspendre per les pluges, per una autèntica tempesta que va caure a l'Anuncia, i es va suspendre, si no recordo malament, ara tiro de memòria, diria que va ser el quart d'hora de joc del primer temps. Doncs bé, els 75 minuts que s'han de jugar es disputen dimecres de la setmana que ve, d'aquí a 7 dies, a les 6 de la tarda. Per tant, circumstància també curiosa, a 4 dies del partit contra el Centre d'Esports Sabadell haurà de jugar l'equip de César Ferrando contra el Lleida Esportiu. Per tant, ni que sigui allò, tindrà, de fet, si no vaig errat, 3 partits seguits a casa la Nucía, comptant el de Lleida Esportiu, que és entre setmana, perquè ara li ve també un partit al Camilo Cano.
Doncs coses de calendaris, i gairebé com si fos jornada de Copa del Rei, tindrà aquest partit intersetmanal abans de rebre al Centre d'Esports l'equip alacantí. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
Fem una aturada en el camí, de seguida més Teca.
T'apassionen els esports de fons? Tretze, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana a @13esportsdefons.
David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Gairebé 22 minuts per sobre de les dues en punt en directe a Ràdio Sabadell, l'Hotel Suís d'aquest dimecres 29 de gener del 2020. El sabadellenc de naixement David Pirri ha tornat de Xangai aquesta setmana, tan sols unes setmanes després d'haver-hi arribat per encetar la pretemporada amb el seu equip, el Xangai Shenhua Sub-19. L'entrenador de Badia del Vallès s'estarà ara uns dies abans de tornar a posar rumb cap a la Xina, país que, com sabeu, viu en alerta pel coronavirus. David, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Suposo que això no entrava dins dels plans de ningú, no? A 29 de gener està aquí al Vallès i no passa a Xangai?
Pues sí, la verdad que no. Depende cómo eran las previsiones del club en cuanto a los stats que teníamos de preparación para iniciar la temporada. Pues han habido cambios importantes.
Canvis, entenc que provocats per aquest estat d'alerta del coronavirus que hi ha a la Xina i que entenc que provoca o que afecta directament a les activitats que es fan a l'aire lliure.
Sí, sí. Bueno, ha afectado a toda la competición. Se retrasa absolutamente todo, todas las categorías. Pues vamos a empezar no sé cuándo, porque hasta nueva orden no sabemos nada, pero sí se va a retrasar mínimo hasta abril, por lo menos.
Ahir mateix els companys d'informatius parlaven amb un doctor del Taulí, en Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses d'aquí de l'Hospital de Sabadell. Deia que tampoc cal tenir por de moment, que és la mutació d'un virus, no una pandèmia encara, i explicava, escolta això, David, primer que s'estan estenent molt, molt ràpid.
Sí, una mica de por, en el sentit de que s'està transmetent molt de pressa i està venti dins de Xina moltíssims casos setmana a setmana. O sigui, des de les primeres tres setmanes de desembre, que pràcticament va passar desapercegut amb poquets casos, ahir tu parlaves de que les dades eren de 2.000 i pico d'infectats, avui l'OMS ja diu que són 4.400. Vull dir que és un doblar, no a la setmana, sinó un doblar de casos cada dia.
I després també deia que els casos de mort que estan a 20, això sí, són pocs.
La gran majoria d'aquests casos no es compliquen. Són gent que té una refredat, una bronquitis, alguna vegada una pneumonia, i es curen. I hi ha un percentatge entre al voltant de l'1 o el 2% que es complica i pot arribar a morir per això. Per això, de moment, els casos de mort són pocs. Però, clar, és veritat que estem al començament de l'epidèmia i no sabem si s'extendrà molt o no.
Com dèiem, paraules del doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, ahir al Notícies Migdia. Allà a la Xina, David, quines indicacions us han donat? Quins consells heu rebut?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor. Bueno, demasiado dramatismo. Yo he venido aquí, veo las noticias y los amigos que me han escrito y todo, pues la verdad que sí, no es para tanto. Sí que es cierto que hay unas ciertas recomendaciones que nos han dicho. Es evitar salir de casa, si no es necesario, pues no salir de casa y estar en casa. Intentar estar en... juntarse con gente, con familia, ir a comer fuera a restaurantes donde haya aglomeración de gente, y en caso de salir a hacer alguna actividad, pues siempre con la mascarilla puesta.
Clar, això això afecta David directament al futbol, per això, perquè activitat a l'aire lliure, amb gent, vestidor, o sigui que al final esteu de ple.
Sí, 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 total, sí, para nosotros y para cualquier actividad, o sea, de hecho, el ir al Carrefour a comprar, de hecho, ya, bueno, te lo pensaba dos veces antes de ir.
Tu vas fitxar el juliol del 2017, si no m'erro, pel Shanghai Shenhua, i a nivell esportiu, David, les coses com són, és difícil fer-ho millor, Lligues, Champions Asiàtica, estàs deixant empremta allà.
Sí, sí, Llegué en esa misma fecha, el 14 de junio, o cuando yo llego a Shanghái, y la verdad que sí, ha ido todo muy bien. Por suerte tengo un buen equipo en el que podemos trabajar muy bien, tengo muchísimas facilidades por parte del club, muchísima confianza, dejan trabajar, las instalaciones son buenas, y bueno, lo más importante es que los jugadores creen en ti y están convencidos. A mí poco me hace falta llegar el lunes y convencer a gente, a los jugadores de lo que hacemos. Por lo tanto, contento y feliz por los resultados, pero más que todo por la evolución de los chicos.
Tu acabes d'arribar fa hores de la Xina. Pensant ja en el futur més immediat, em deies que de moment no hi ha data de tornada a la competició.
No, de momento ni tanto mía de volver a la competición, a los entrenamientos, no solo a la competición, y también por parte de mi hijo de volver al colegio. Los dos que están estudiando allí, de momento yo tengo que volver, es una fecha del 14 de febrero y mi hijo el 17 se puede incorporar, pero esto se puede alargar, no es una fecha oficial ni segura, esto se puede alargar.
Clar, això al final, o sigui, el bitllet d'avió de tornada 14 de febrer, però viure amb aquesta incertesa també és complicat, no? Sense saber quan tornaràs a la feina, quan podràs desenvolupar tranquil·lament la teva activitat, o com deies, la vida més enllà del futbol també, això, viure amb aquesta incertesa ha de ser estrany de país també.
Sí, però bueno, esto es en China es muy normal, ¿eh? Vivir así en China es normal. Ellos, pensamientos o ideas a largo plazo, es muy difícil que las tengas en el fútbol también, entonces ellos, según vayan dando los acontecimientos, pues irán decidiendo. Tampoco tienen problemas en trasladar la competición más atrás, unos meses más atrás, porque bueno, pues el tema del clima y todo, a no ser que nos metamos en diciembre, pero es un clima en el que se puede jugar durante todo el resto del año y poder viajar sin problema, o sea que tiene solución y seguro que la va a ver en un futuro.
Doncs haurem d'esperar per saber aquesta solució definitiva, i la veritat és que és un tarannà, és una manera de fer completament diferent. Et deixem descansar, David, que acabes d'arribar de la Xina i per tant suposo que també el jet lag afecta, sempre es nota, no?, després d'un viatge així.
Sí, porque ahora mismo es como si fuese, ahora mismo es de noche en Shanghái, van a dar las 10 de la noche y ya me pica el sueño, o sea que ahora intentaré descansar un ratito, no mucho, para poder dormir aquí esta noche y poder adaptarme ya al horario de aquí, pero sí, hay viajes que cuesta más, otros cuesta menos, pero el venir de China aquí, siempre a mí siempre me ha costado algo más, me cuesta. Doncs... I bueno, vamos a intentarlo, coger el ritmo pronto.
Doncs a veure si hi ha sort amb el ritme de la son, que sempre és força punyetera a l'hora de tornar un altre cop a les rutines. Et deixem descansar i ja trobem una altra data, David, ens vens a veure i parlem amb més calma del projecte en si i de com és la teva vida a la Xina. Una abraçada enorme, cuida't molt.
Muy bien, cuando quieras, un abrazo y gracias por todo.
Hotel Suís.
Som a punt de creuar l'equador del programa d'avui de l'exentrenador del Sabadell o del Terrassa, entre d'altres David Pirri, en categories formatives del Shanghai Shenhua, però un dels afectats, podríem dir, de manera indirecta per allò de la suspensió de la Lliga per aquest coronavirus que hi ha a la Xina. El grup 4 de segona catalana, el futbol territorial de casa nostra, on la sabadellenca suma un puntet més a la taula, ho va fer al camp del líder i s'allunya així una mica més del descens, mentre el filial del Centre d'Esports i el Tibidabo Torre Romeu tornen a perdre en aquest últim cap de setmana i per tant se'ls complica la permanència una mica més. El nostre estudiant en pràctiques, Kevin López, li acaba ja l'estada aquí a casa nostra, ens amplia aquesta informació repassant també les cites que tenen els tres representants de la ciutat aquesta setmana en aquest grup 4 de segona catalana.
La sabadellenca continua sumant punts que l'allunyen de la zona calenta de la classificació. Aquest cap de setmana van aconseguir un empat de mèrit al camp del líder de la categoria, les franqueses. El conjunt taronja acumula 19 punts i està dos per sobre del descens, que actualment marca el seient. Jesús Rueda Betis, entrenador de l'equip de la zona sud, felicita els seus jugadors per la gran actuació.
El equipo hizo un partido perfecto, un partido de 10, hay que felicitarle por el partido que hicieron. Y bueno, yo creo que el resultado es justo, lo que pasa es que nos vamos con un mal sabor de boca porque el empate no lo hacen en el 92. Pero bueno, aún así creo que el resultado es justo y la actitud de mis jugadores de 10.
Per la seva banda, el filial del centre d'esports continua amb la seva irregularitat. Després de guanyar el Cantries i fer un bon partit al camp del Ripollet, dos equips de la part alta, els arlequinats van caure 3-0 al camp del Gironella. El tècnic del filial del Sabadell, Bernat Mosquera, qualifica de dolent el partit del passat cap de setmana.
El dissabte realment vam fer un mal partit. No vam ser encertat, no vam poder fer el que pensàvem fer-li al Gironella i a partir d'aquí es van fer ells. Nosaltres vam anar a separar molt, tant a nivell de joc com a nivell de resultat. I bueno, és això que l'equip està en tot moment no encertat i fora del partit.
Finalment, el Tibidabo continua en caiguda lliure. Aquest cap de setmana van caure per un contundent 10-1 al camp del Calaf i actualment és últim a 11 punts de la permanència. Els de Torre-Romeu tindran la primera oportunitat per revertir aquesta situació diumenge a les 12, horari en el qual rebran el Torelló. El Sabadell B disputarà aquesta mateixa hora a Olímpia el seu transcendental partit contra el penúltim classificat, la Torreta, mentre que la sabadellenca rebrà mitja hora abans, a 11:45, al Calaf.
Al matí, amb Raquel García.
Saps aquella veu que t'acompanya en els viatges? Que t'informa quan vas a la feina? Que et fa desconnectar a casa i somiar a peu de carrer? Que t'explica contes i secrets a cau d'orella, que reivindica les injustícies i que aixeca passions. Sí, aquesta veu és la ràdio. I al matí, l'altaveu.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia des de les 11 a 2:15. Treballem per arribar a tu.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després ja veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Ah, espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, els matins esmorzem.
Societat.
Cultura.
Política.
Economia.
Esport.
Però també...
el croissant de xocolata, el muffin, la crema del cafè.
I per si no fos prou, rebem els protagonistes de les notícies del dia a...
el reservat del cafè.
I analitzem tot el que ens depara l'actualitat, acompanyats dels nostres analistes de capçalera en el temps per la tertúlia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz. Vols fer un cafè amb nosaltres? L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. Portes giratòries.
De tornada de l'última pausa per la publicitat, hem repassat tot el que té a veure amb el futbol de casa nostra. Teníem pendent encara per això buscar jugadors o entrenadors que hagin passat per el Sabadell i el seu rival aquesta setmana, l'Hèrcules. Repassem la llista perquè és llarga, la veritat és que es nota que són dos històrics: Pepe Martínez, Perico Alonso, Juan Carlos Mandià, Benja Martínez, Pol Roger, Manuel Gato, Herbàs, Gaia Solín, Dani Tortolero, Abraham Paz, Jordi Tarrés, Xavi Moro, Piti Belmonte, Vicente Borge, Verde, Adriano, Zunzunegui, Amigó o Montaba han passat per els dos clubs. Avui, però, ens quedem amb un sabadellenc d'adopció des de fa dècades, com és Antoni Serrat.
Nascut a Olors de Lluçanès, Adjutori Serrat va formar-se al Futbol Club Barcelona, arribant al seu filial al Barça Atlètic l'any 1975. Després d'un parell de campanyes, el filial blaugrana, segona A, disputant una trentena llarga de partits, va sortir cap a Valladolid, on va tenir força protagonisme, encara segona A. Era l'avançala del debut del defensa lluçanès a primera divisió. Va ser l'any 1970-80 quan Tori Serrat va jugar 21 partits amb el primer equip del Barcelona. L'estiu de 1980 va posar rumb cap a Alacant, estant-s'hi 3 anys a l'Hèrcules. Els dos primers a l'elit i després de descendir al tercer curs a segona divisió. En total, l'ara sabadellenc d'adopció va defensar la samarreta herculana una vuitantena d'enfrontaments. Serrat encara militaria al València 3 anys més, del 82 al 85, a primera divisió, abans de fitxar pel centre d'esports en una campanya que va ser gloriosa per als arlequinats. En el primer any d'en Tori a Sabadell, l'equip va assolir l'ascens a primera divisió, encara a dia d'avui l'últim dels sabadellencs a l'elit. Serrat va jugar 24 partits en aquella lliga i 7 més l'any següent, el seu darrer al Sabadell, amb el conjunt arlequinat assolint la permanència a primera. Tot plegat completava un currículum de 260 partits del d'Olost a les dues categories més altes del futbol estatal.
La 79-80 al Barça primer equip, després el descens a segona amb l'Hèrcules, aquest ascens històric amb el centre d'esports a primera, no sé per on començar realment. Adjutori Serrat, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si et sembla, anem per ordre cronològic, per l'etapa de l'Hèrcules que va venir abans de la del Sabadell, 3 anys a Alacant, 2 a primera, 1 a segona, i venies del Barça a sobre, per tant... Ara que sempre diem aquí a segona B, quan toca visitar aquelles terres o enfrontar-nos aquí a l'Hèrcules, que el Rico Pérez és una plaça realment molt crítica, tu vas notar també aquesta pressió quan vas ser-hi?
Bueno, quan vaig ser-hi, per les circumstàncies, estàvem a primera, perquè vaig estar 2 anys a primera, i el segon any per les circumstàncies vam baixar a segona A, però bueno, realment aquests clubs són clubs que més o menys estan habituats a estar a primera o mínim a segona A. I esclar, ara es troben a segona B i amb les circumstàncies que es troben, doncs esclar, ho estan passant malament i tot està molt, molt davallat i moralment està en un club tocat.
Això t'anava a preguntar, és un històric que mai ha baixat a quarta categoria del futbol estatal. Enguany està aquí a la corda fluixa, entenc que clar, tu des de la distància, no sé com ho estàs veient, això d'entrada, i després si acabes d'entendre com un club d'aquestes grans dimensions pot estar en una situació tan límit com aquesta.
Bueno, aquestes circumstàncies són circumstàncies que no són normals, no? Però aquestes batalletes realment lo típic del futbol. El futbol quan estàs un club com un Hèrcules, que està a segona B i està en tot el respecte, està a les zones baixes de la classificació, doncs es podem imaginar tots l'Alicant com estarà. Jo a vegades parlo amb alguns amics d'allà i per exemple a vegades el Badaleco, el Sala i aquests pues, parlem i el típic estan allà la cosa molt malament i està l'ambient molt fred i tot molt molt desengelat.
Res a veure amb Sabadell, perquè són a la mateixa categoria, són dos històrics, ha jugat a primera divisió amb tots dos, però en canvi avui el Sabadell és el líder i sembla que la cosa com a mínim és una inèrcia contraposada la que viu l'Hèrcules.
Sí, sí, el Sabadell, aquest any de moment les coses van perfectes i tenim un equip molt compacte, tenim un bon conjunt i realment pues, anem molt ben classificats i l'equip en general està jugant bé i estem cobrint totes les expectatives. I si això segueix aquesta línia, confiem que en el play-off i després allà també tenir sort al play-off. I la nostra gran alegria seria que pujar a segona.
Tant de bo. T'anava a preguntar precisament pel que significa pujar. Dèiem ara que havies baixat amb l'Hèrcules de primera a segona, en canvi el camí a la inversa el vas fer aquí a Sabadell, ascens de segona a primera, que és l'últim a dia d'avui encara del Sabadell a la màxima categoria. Què rescates, què guardes en el record d'aquella gran etapa?
Bueno, aquella etapa va ser molt, molt buiant, perquè esclar, es va fer una campanya molt bona. La primera volta vam anar fent i tal, vam fer una primera volta normal, però després la segona volta l'equip físicament pues, estava molt ben preparat i la segona volta vam apretar molt i vam fer una gran segona volta. I després, el típic, vam arribar al final i me'n recordo que els últims 7 o 8 partits finals pues, els vam guanyar tots. I això va ser la clau per pujar.
I això després amb el pas dels temps tornem a trobar-nos aquesta setmana un Sabadell Hèrcules aquí a la Nova Creu Alta. No sé per cert si segueixes l'actualitat dels dos equips, si estàs al dia, si t'agrada fins i tot de la Nova Creu Alta.
Sí, sí, vaig la Creu Alta, vaig bastants dies, eh?
I aquest diumenge?
Sí, aquest diumenge espero anar-hi també.
És duel d'històrics, eh, realment?
Sí, sí, normalment hi vaig, eh? El que passa que a vegades hi ha diumenges que per les circumstàncies, perquè tinc d'anar a veure una part de família que tinc a, en fi, a Vic i tal, i a vegades allò, però en general sol anar bastant.
L'última, Tori, aquí també ens interessem de com va la vida, no? Ja que aprofitem que estem xerrant d'etapes del passat, de quan jugàveu, en el vostre cas, o en el teu cas, a l'Hèrcules i al Sabadell, històricament vinculat a la ciutat, amb la botiga d'esports al carrer, a la Ronda Zamenhof, i vivint aquí des que vas deixar el centre d'esports, com va la vida?
Bé, la vida va bé, i, en fi, ja estem al tram final, i, bueno, tot normal, i bé, i estem, en fi, a punt, estem ja, pràcticament ja tenim l'edat de la jubilació i en fi, la vida tot té les seves etapes i ara ja estem amb l'etapa final.
Doncs, Jutori Serrat, amb grip, a més, o sigui que t'agraïm que agafis la trucada avui a millorar-se del gripasso que s'acostuma a dir,
sí.
I tant de bo que et veiem, que serà bona senyal perquè haurà millorat la grip aquest diumenge a l'estadi. Una abraçada.
Molt bé, una abraçada a vosaltres i gràcies per tot.
Hotel Suís.
Vale.
Entenem l'esport com tu.
Tres minuts i tres quarts de tres de la tarda. Ara sí, deixem el futbol, parlem de motor. El Rally de la Llana és en risc a hores d'ara per un canvi de normativa aprovat per la Federació Catalana d'Automobilisme. És un dels temes que va tractar el Sergi Garcés amb el president del Motor Club Sabadell, amb el Jaume Marcó, en el marc del sopar anual que l'entitat organitzadora d'aquest rally precisament va dur a terme ara fa uns dies al Tennis Sabadell. No va ser, però, l'únic tema de conversa. També van comentar, entre altres coses, la voluntat existent per seguir creixent en el futur més immediat. Aquest és el resultat d'aquesta conversa entre el Sergi i el president del motoclub, en Jaume Marcó.
Jaume Marcó, president del motoclub Sabadell, molt bona tarda.
Bona tarda.
Un estat de salut, ni que sigui per la bona estona d'aquest club que presideixes, que està fora de qualsevol dubte.
Sí, ja tenim bona salut i ens ho passem bé. I, bueno, i podem continuar molts anys més així, penso.
Començo gairebé pel final del que s'ha explicat durant aquest sopar. Aquests 150 participants de la competició social, aquesta novetat que més deies, som pioners, som innovadors, heu creat aquest campionat intern entre tots, pilots, copilots, aquella gent que comparteix sempre parella, aquells altres que són una mica més satèl·lits, que van provant de companys, van canviant de companys per circumstàncies X, en diferents modalitats, sigui el cas que sigui. 150 pilots, copilots que van amb la marca Motor Club Sabadell pel món. Home, no sé si n'hi ha moltes entitats que puguin dir tan orgulloses una xifra com aquesta.
159, però no, bueno, no, tampoc he mirat les xifres dels altres clubs, però jo estic molt content dels 159 que tenim nosaltres. I el fet d'aquest campionat social no és una novetat, un campionat social, si és una novetat, un campionat social que premia o vol valorar els seus socis. Pensem que podem, com he dit abans, som una entitat sense ànim de lucre, no podem tenir beneficis, i penso que el millor que podem fer és reinvertir amb els nostres socis que competeixen. És la millor opció i és una decisió unànim de la Junta.
Només tirant així de memòria ràpida, hem parlat de campions, de subcampions, de gairebé, diríem, tot l'espectre del món del motor, perquè, clar, pels que no estem molt posats, i sempre que parlem amb el Jaume Marc hem de posar-nos aquesta etiqueta per evitar-nos qualsevol ensurt o qualsevol errada d'aquelles molt estratosfèriques, estem parlant de moltes modalitats, de moltes competicions, gairebé diria que cada cap de setmana tens la teva gent repartida pel territori català, espanyol, i en algun cas fins i tot més enllà de les fronteres, que es diu també.
Sí, tenim gent... Tenim gent que ha competit a França, gent que ha competit inclús a nivell d'Europa, i bueno, sí, és un luxe poder tindre 159, no en el mateix cap de setmana, però sí tindre tota aquesta gent competint por ahí. Sí, és un luxe per nosaltres, eh?
Com es fa per tenir fins i tot pilots que no són de... Ja no dic de Sabadell, que això és difícil, fins i tot de la seva àrea d'influència directa, o fins i tot de fora del territori català, com dèiem, no? de Catalunya. Per tant, com aconseguim, en el bon sentit, enganyar-los en positiu?
No, això és un acord que vam firmar, no vam firmar, però un acord verbal que vam arribar amb URT, que és un equip de competició de Tortosa, format per el Jordi Vila i l'Anna Álvarez. Ens coneixem fa molts anys, vull dir, són del món del motor de tota la vida. L'Anna Álvarez és una pilot molt bona. I un dia amb una entrega de premis doncs vam estar xerrant i, escolta'm, i si podem córrer pel Motorclub Sabadell, encantats de la vida. I vam anar xerrant, vam arribar a un acord i tots els pilots d'aquest equip de competició competeixen sota la bandera del Motorclub Sabadell. Per això hi ha equips, hi ha un pilot que és el que ha guanyat el campionat social, que és de Madrid.
Una circumstància, si més no, ha estat curiosa, eh? I comentada en alguna taula que, clar, que el pilot que tenim madrileny hagi estat el que ha guanyat aquest trofeu, aquest campionat intern, amb una puntuació curiosa, només a l'abast de la gent que l'ha tocat de moltes maneres en això del motor. Pregunto gairebé per anar tancant, Jaume. D'estat de salut hem vist que això bull, que aquí hi ha família, que aquí hi ha gent que té ganes de passar-s'ho bé i després de sortir a competir, en major o menor mesura, però al cap i a la fi a passar una bona estona envoltats del motor. De futur immediat, si ens haguessis de fer un dibuix ideal de cap a on vols que apunti a curt mig termini, ja no et dic a llarg termini, però a curt mig termini l'entitat.
Sí, consolidar el tema de les motos, que ja hem començat a treballar amb aquests dos pilots amb problemes de capacitat. És per veure'ls, vull dir, és brutal, vull dir, com una persona amb tetraplegia o amb faltant-li una cama o faltant-li un braç pot estar competint amb una moto de 600 centímetres cúbics i llavors ja són coneguts i comencem a caminar en el món de les dues rodes amb aquests dos pilots i esperem que en vinguin més. I després ens queda una assignatura pendent, que és el karting, que tenim pocs pilots no tenim, actualment em sembla que no en tenim cap de karting, i és un tema que també volem que hi hagi pilots de karting, perquè en definitiva són el futur, aquests nanos més jovenets.
Faig l'última i aquesta no me la puc estar, perquè quan es parla del motorclub no parla del Rally de la Llana com a gran marca de la casa. Ja sé que seré injust segurament amb tota la feina que feu en el dia a dia, amb això que estàvem dient de les setmanes de competició, d'estar, doncs, com hem vist a l'Albert i a l'Edu, que han d'estar gairebé cada setmana al detall per buscar aquestes puntuacions internes. Però evidentment el Rally de la Llana, que és el gran moment o el gran aparador, com a mínim pels que no estem tan ficats en el món del motor al 100%, alguna cosa que ens puguis allò xivar de canvis, o el no canvi és que la cosa funciona?
Hi ha canvis, no per voluntat nostra, sinó per voluntat de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Automobilisme, que a nosaltres ens han complicat molt la vida. Els ratllis catalans tenen que tenir un mínim de 80 km cronometrats, i nosaltres fent un ratll per la zona del Vallès ho tenim molt difícil per treure 80 km com Déu mana. Estem treballant per si els podem aconseguir, però bueno, discrepem des del motorclub de que els ratllis tinguin que ser de 80 quilòmetres per dos motius. Un, perquè nosaltres, ja dic, com a l'àrea on nosaltres treballem és molt complicat tancar carreteres, i en segon lloc perquè augmentar 20 quilòmetres cronometrats a un ratlli vol dir, implica molts més gastos, comporta que els pilots tindran que pagar una inscripció molt més cara. I nosaltres no estem d'acord amb això. Seguirem les normes perquè les majories són les que guanyen, l'assemblea és la que mana, però considerem que no és una decisió acertada.
Doncs amb aquest últim apunt ens quedem, en parlarem quan s'apropi, perquè sí, segur que haurem de parlar, que serà bona notícia, serà que us heu ensortit, que l'heu trobat i que al final el Rally de la Llana no pot quedar en un calaix esperant que hi hagi modificacions reglamentàries. Per tant, com són les que són ara com ara, com a mínim estem convençuts que ho tirareu endavant.
Tenim el Xavi Lujo que està treballant, fa un mes que està treballant buscant carreteres, buscant tancaments, vull dir, és una feina, fa una gran feina. Bueno, tothom aquí fa una gran feina. Però ara és el que està treballant per la Llana, en aquest moment.
Doncs garantia d'èxit segur, i com dic, quan arribi el moment ja en parlarem, i si hem de fer polèmica o no, ja en parlarem també. Gràcies, felicitats per la feina i felicitats per aquest estat de salut que hem vist avui de la família del Motorclub, que és la millor de les notícies. Un plaer, com sempre, Jaume.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I a tot això, Caral Casteller torna a l'acció avui mateix amb la disputa de la penúltima prova de la Copa del Món del mig tub de snowboard. La sabadellenca partirà com una de les clares favorites a la victòria a Mammoth Mountain, a Califòrnia, després del triomf aconseguit als X Games d'Aspen ara fa uns dies. A l'or, sumat per la surfista de neu local, el van precedir dos triomfs a la Copa del Món. Casteller es va imposar a la primera prova del circuit, a Copper Mountain, i també a la tercera, a Lax, a Suïssa. Només l'ensopegada de Secret Garden, a la Xina, on no va poder passar el tall, ha impedit que la sabadellenca comandi ara mateix la classificació general. És la xinesa Ye Jiuliu, qui està col·locada al més alt de la taula amb 2.400 punts, però seguida de ben a prop de la rider local amb 140 menys i també d'una altra xinesa, de Xue Tongkai, amb 2.000 punts. Serà la penúltima oportunitat de Castellet per assaltar aquest lideratge del circuit mundial de la Copa del Món. L'any passat la sabadellenca no va tenir la seva millor actuació sobre la neu californiana i va acabar en el sisè lloc. Ara buscarà treure's aquesta espina en una Mammoth Mountain que arrenca avui mateix. La final tindrà lloc demà passat, divendres.
Hotel Suís.
I de la neu a les pistes d'handbol, perquè el Creu Alta Sabadell Handbol segueix líder de la Lliga Catalana Masculina, tot i el petit sotrac que travessa l'equip arlequinat després de veure trencada la magnífica ratxa de victòries amb una desfeta la setmana passada. En l'últim partit els creualtencs van empatar 23-23 contra el Calella i tornen a estar a l'espera del partit ajornat del Terrassa contra el Bordils B per saber si mantenen la primera plaça o no. Sergi Cifré, tècnic d'aquest Creu Alta Sabadell, no considera l'empat ni positiu ni negatiu, sinó totes dues coses a la vegada. Ho argumenta així.
En el tram final es va salvar un punt i durant tot el partit es va perdre un punt. Aquest seria el resum. Jo crec que hem anat tot el partit per sobre, dos gols amunt, un gol amunt, empat, dos gols amunt, tal. El tema és que al final del partit les últimes accions van poder ells marcar i no van marcar. I al final va acabar el resultat amb empat.
Curiosament, els sabadellencs estan tenint la mateixa mala ratxa de resultats que la primera volta, just abans d'enllaçar 9 victòries seguides. La prioritat ara és frenar aquesta petita sagnia d'un punt dels últims 4 i dissabte, a 8:45 de la nit, visitaran el filial del Sant Martí Adrianenc, a la Verneda, el sisè classificat, 6 punts per sota. Cifré remarca, sobretot, la velocitat com la principal arma del rival.
El segon equip, contra el que juguem nosaltres aquest dissabte, són un equip jove, ràpid, vull dir que corre molt, guanya molts partits amb resultats alts. Llavors haurem d'estar atents al balanç defensiu, sobretot, perquè no ens compliquin aquesta faceta.
Ara mateix la part alta de la taula està més comprimida que mai a la Lliga Catalana, amb el Creu Alta Sabadell i el Gavà empatats al capdavant de la Lliga amb 23 punts, la Salle Bonanova i el Terrassa amb 22, però els agarencs amb un partit menys i una mica més distanciat, però no pas gaire, el Cooperativa Sant Boi, cinquè, amb 20. I una de freda i una de calenta pels sèniors del Natació Sabadell en el seu desplaçament a Les Palmes per enfrontar-se als líders de les primeres nacionals de voleibol. El sènior masculí va protagonitzar la nota positiva de la jornada, aconseguint una victòria de molt de mèrit en la seva visita a la pista del Sant Roque Batán. Els nedadors van assolir imposar-se al fins ara líder, el primer classificat de la categoria, per un marcador d'una 3 en un partit en el qual va regnar la igualtat. Jordi Fernández, tècnic del club, assenyala quines van ser les claus per endur-se la victòria.
Les claus per aconseguir la victòria van ser no deixar de lluitar mai enrere en defensa. Vam estar en tot moment molt ben col·locats tàcticament en relació amb aquest defensa i gestionar bé els finals de set, que és una assignatura que habitualment ens costa i que aquest cap de setmana ho vam fer perfecte.
Gràcies a aquesta victòria, els sabadellencs han aconseguit retallar distàncies amb les dues primeres posicions de la Lliga. Ara mateix el club se situa tercer amb 30 punts, a 6 de distància del segon i a 7 del líder, que ara és el Sèvol Torredembarra. Els nedadors rebran dissabte a 6:45 el cinquè classificat, el Sant Martí. L'entrenador del Natació Sabadell analitza el seu proper rival.
És un equip molt jove, que té a les seves files juvenils, sèniors de primer i segon any, tenen molta força, físicament són molt forts, tenen un molt bon bloqueig. És un equip que, si aconsegueixes mantenir a ratlla des del primer moment i no deixes que s'animin gaire, no té per què suposar un gran problema, però com engeguin els últims quatre coses bé, llavors se't posa molt costa amunt.
Per la seva banda, el sènior femení va caure en la visita a la pista de l'Ipsa a Les Palmes en un partit intens i disputat. Les Canàries van aconseguir tancar millor els sets i emportar-se així els dos primers, i tot i que les sabadellenques van guanyar el tercer, no van poder realitzar la remuntada definitiva. Tot i això, Hugo Gotuzzo, el tècnic del Natació Sabadell de vòlei femení, considera que les seves jugadores van fer un dels millors partits de la temporada.
La lectura después del partido inmediata fue de felicitarlas porque habían luchado, creo que de una manera que hasta ahora no habíamos hecho. Sinceramente, fue espectacular verlas dentro de la cancha, cómo pelearon, cómo defendieron. Pero bueno, ellas La verdad que tienen tres o cuatro jugadoras de otra categoría, de otro nivel, y en los momentos importantes, bueno, para eso estaban, ¿no? Cuando uno pierde no puede estar feliz, pero bueno, creo que todas estaban tranquilas de que se habían paseado dentro del campo.
Aquesta derrota allunya les nedadores de les dues primeres posicions de la Lliga, que són les que permeten disputar les fases d'ascens. El club actualment se situa quart, també amb 30 punts, com els nois, a 10, això sí, del segon classificat i a 11 del líder. Cal destacar, però, que les sabadellenques tenen un i dos partits menys que el segon i el primer classificat, respectivament. Per això, l'entrenador del club veu encara opcions d'acabar la temporada en una d'aquestes dues primeres places. El pròxim compromís d'aquest sènior femení de vòlei del club serà dissabte a 2:45 a casa contra el cinquè classificat, l'Energia Sóller. I ahir ja parlàvem de la jornada negra pels equips de futbol sala sabadellenc. Comentàvem la doble derrota de la Pia i del club a segona B. A tercera, com dèiem, la cosa no va anar gens bé tampoc. Va ser una jornada tan adversa que fins i tot l'amics del Pou Nou Escorial, que no perdia des del passat 5 d'octubre, va caure 5-3 en la seva visita a l'Estel Vallseca. El líder de la tercera divisió va veure trencada la ratxa d'11 jornades consecutives sense conèixer la derrota davant del penúltim classificat a la taula. Caldrà, però, passar a pàgina ràpidament perquè aquest dissabte a les 6 el conjunt dels merinals visita el segon classificat, l'Arenys d'Amunt. Entre ells els separen avui 5 punts. I el resultat, per què no, podria ser determinant, encara que el director esportiu i capità de l'equip, Cinto Aranda, recorda que encara queda una volta sencera.
Esta semana no es que sea clave, porque queda muchísima liga, pero sí que si se gana allí en Arenys d'Amunt, pues se han convencido a la mesa importante, porque allí, que yo sepa, no sé si se ha ganado alguien, creo que han ganado dos partidos, o han empatado uno, si no me equivoco, y si se gana allí esta semana, que será un convencido a la mesa, aunque queda mucha liga todavía.
Una mica per sota, cinquè, hi trobem el grup de Raona, Estudi Barcelona, que va completar el pòquer de derrotes sabadellenques amb el 5-2 a Vacarisses. Pep Girben, jugador arraonista, pronostica igualment una lliga igualada fins al final.
Si guanyàvem, ens enganxàvem ja bastant més amunt que ells, el deixant també una mica avall, vam perdre, ara estem igualats, ara el mateix aquesta setmana. Jo crec que això serà una mica la tònica ara fins al final, fins que no quedin 6-7 partits i es vegi una mica pel que lluitarà cada un. Però sí, ara hem d'intentar guanyar el diumenge que ve.
Els d'Isma Quirós encetaran la segona volta visitant concretament la Reels. El partit servirà per veure qui es reenganxa als primers llocs i qui queda més despenjat. Com deia ara el Pep Girben, la cita diumenge a les 5 de la tarda al Complex Esportiu Municipal Bon Pastor de Barcelona. I de cara a demà a l'Hotel Suís, amb el Pau Vitoria al capdavant del programa, les tres waterpolistes de l'Astralpool, medalla d'or a l'Europeu Femení de Budapest, Maica García, Judit Forca i Laura Ester, visitaran Ràdio Sabadell. També el vestidor del centre d'esports no es refia de la crisi de l'Hèrcules, el retorn a la competició del juvenil arlequinat a la Nacional, tenis taula amb la ratxa trencada del natació Sabadell, també una mica de motor amb Sergi Giral a Monte Carlo, rugby o futbol sala.
Hotel Suís.
Repassat el menú del dia de demà, amb tots els arguments ja explicats, el Roger Benet diu que és hora d'anar cloent el programa. Marxem a dinar. Podeu tornar a recuperar aquest programa i escoltar-lo sencer tantes vegades com vulgueu a radiosabadell.fm o a @radiosabadell a través de Twitter. Una abraçada del Roger des del control de so de l'Adrià Arroyo, que us ha parlat servidor en nom de tot el departament d'esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, una abraçada enorme.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.